Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 8 de juliol de 2024. Encetem la que serà la nostra darrera setmana de la temporada. Us acompanyarem encara dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, però tancarem setmana acomiadant aquesta temporada 2023-2024. Tot i això, aquesta setmana encara hi serem tots i comptarem amb els col·laboradors que, a mica, també tindran l'oportunitat dia a dia d'anar-se acomiadant de tots vosaltres. En nom de tot l'equip, com sempre, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i així que acabi el sumari entomem la roda d'actualitat, aquest petit espai que ens serveix per situar-nos i començar amb bon peu la setmana i en el qual, emissora a emissora, us anem explicant què passarà dia a dia als nostres municipis de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:45, així que acabi la roda, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat de les nostres comarques, aquests 5 minuts, per saber què passa al flaix informatiu. I els esports del dilluns, d'ençà que ha acabat la competició i les lligues, són diferents, però hi són cada dilluns i també cada divendres. Avui combinarem un parell d'entrevistes, d'una banda a la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, que ha estat seleccionada per anar als Jocs Olímpics de París, i també recomanarem la cursa Solidaris La Granada, que es disputa el proper 20 de juliol. La dansa serà la protagonista de l'entrevista de les 10:06, obrint la segona hora, i és que l'escola Circell de Moja ha participat durant el darrer trimestre del curs en el programa Centres en Dansa, i avui us ho expliquem. A 10:45, 5 minuts per l'actualitat penedesenca, alt i baix, al flaix. Després d'aquest segon flaix, saludem el jardiner Tom Vilarrúbies, que ens portarà la darrera secció de jardineria d'aquesta temporada. I, és clar, parlarem d'estiu i de calor. Obrirem la tercera hora quan passin 6 minuts de les 11, després del butlletí i d'uns quants anuncis, tot feinejant amb filosofia. Així que tindrem amb nosaltres, per última vegada aquesta temporada, el Pere Martí. I acabarem temporada tot reflexionant des del punt de vista filosòfic sobre les vacances. Aquest temps que, en teoria, havia de ser vacant, buit, i que cada vegada omplim més i més. A 11:45, darrera cita amb l'actualitat, aquesta cita ràpida express que és el flaix informatiu i que en 4-5 minuts ens permet assabentar-nos del que passa a les nostres dues comarques. Avui es notarà molt que és el darrer dilluns i que acomiadem col·laboradors i tots volen dir-hi la seva sobre l'estiu des de diferents punts de vista. La jardineria, la filosofia, l'anàlisi, la introspecció, i acabarem després d'aquest últim flaix a partir de 11:45 amb el Com sé tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, amb la qual parlarem de les expectatives d'estiu, de totes aquelles expectatives que dipositem en les vacances i en l'estiu en general. Com fer-ho per no sortir-ne escaldats? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 8 de juliol. Comencem amb bon peu situant-nos i entomant aquesta segona setmana de juliol que estrenem avui, dia 8, amb la roda d'actualitat que arrenca a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta última setmana de temporada i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Comencen avui mateix a Mediona amb les tardes creatives d'estiu que es duran a terme tant els dilluns com els dijous de tot el mes de juliol al caos, com dèiem, de Mediona. Ja per demà, a Sant Sadurní es durà a terme una formació sobre el certificat digital, la signatura electrònica i la factura electrònica. Això serà de 9:45 del matí a 2:45 al casal d'entitats i amb inscripció a través de www.santsadurní.cat. I també demà i també a Sant Sadurní, a les 7 de la tarda, el celler de la Fassina de Can Guineu acollirà una conferència sobre la Primera República en el marc de l'exposició Primera República 150 anys després, que trobareu fins aquest diumenge al celler de la Fassina de Can Guineu. Saltem a dimecres, però no ens movem de Sant Sadurní perquè a les 6 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia preparen un bibliolab per dissenyar i estampar bosses a càrrec de Catàrtic. Això sí, un taller ja amb places exaurides. A Avinyonet del Penedès continuen dimecres les càpsules de mòbil i tauletes per a majors de 60 anys que es duen a terme tots els dimecres d'aquest mes de juliol a les 10 del matí al casal de la gent gran d'Avinyonou. També a Avinyonet, el Bibliobús Montau estarà al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès, al passeig de la Grava sense número d'Avinyonou, a partir de 10:45 del matí, mentre que el Bibliobús al Castellot el trobareu a partir de 4:15 a l'Ajuntament de Font-rubí. A Olesa de Bonesvalls, dimecres a les 5 de la tarda es durà a terme el 9è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, a la capella de l'Hospital del Cervelló, mentre que a Sant Pere de Riudebitlles es projectarà el documental Alteritats d'Alba Cros i Nora Haddad a 7:15 de la tarda a Cal Xerta i tot seguit a més hi haurà una xerrada i col·loqui. Seguim dijous tornant a Sant Sadurní, on a les 11 del matí Gisela Llimona protagonitzarà l'Hora del Conte a la bibliopiscina amb fulles, peixos, vaques i plàstic. També a Sant Sadurní, però ja al vespre, a les 8, arrenca el quart cicle de tastos al pati de Can Guineu de la mà del sommelier Xavi Roig de Cal Fero, que de fet dimecres a la gent del detall el tindrem aquí al programa per fer-nos en 5 cèntims. Aquesta primera cita, ja us avancem, estarà dedicada a la primera verema Corpinat, la del 2018, ja aquest tast amb places exaurides. I encara a Sant Sadurní, dijous a partir de les 10 del vespre, tindrem la segona cita de la 36a edició de l'Estiu de l'Índex, que arriba al pati de l'Índex amb el concert del grup local La Ganga. Mentre que a Sant Quintí, a les 8 del vespre, dijous, han preparat un concert de joves intèrprets a l'Escola Municipal de Música Mossèn Pla. Divendres a Sant Sadurní tornen a tenir l'Hora del Conte a la bibliopiscina, en aquesta ocasió amb divertits, també a càrrec de Gisela Llimona i també a les 11 del matí. A les 6 de la tarda, divendres, al Centre Vilarnau de Sant Sadurní programa l'espectacle Gròmic, la tendresa del riure. A Font-rubí, segona cita amb el Font-ru d'estiu amb el DJ Erpion i bany nocturn a partir de les 10 de la nit a la piscina municipal. A Sant Pere també hi haurà piscina nocturna, en aquest cas de 9 del vespre a 1 de la matinada. I una altra proposta a la piscina, en aquest cas a la de Torrelavit, que proposa la segona cita amb música a la fresca aquesta setmana amb el DJ David Ferrer a les 10 de la nit i també amb bany nocturn gratuït. I finalment us diem que Sant Llorenç d'Hortons divendres organitzen una nova edició del Poetes a la Bassa Gran, enguany amb Rosa Font, Isabel Maria Ortega i Josep Porcà, que es donaran cita a partir de les 10 de la nit a la Font de la Bassa Gran. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana, propostes que us aproparem ja dijous a l'Agenda Cultural.
Hi ha més activitats, passaran més coses a altres municipis de l'Alt Penedès, que ha recollit la Fanny Vivar des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem aquest repàs a la roda d'actualitat amb un acte que tindrà lloc avui dilluns, dia 8, concretament a Santa Margarida i els Monjos, es celebra la inauguració de l'exposició dels 40 anys dels Diables Espantos Petits dels Monjos. Serà a les 8 a la Casa de Cultura de Mascatarro. I demà dimarts, dia 9, a la piscina de Sant Martí Sarroca, bibliopiscina de 5 a 7 amb contes, còmics i revistes. I continuem a la piscina de Sant Martí Sarroca, però en aquest cas passem al dijous, que a partir de les 5 hi haurà bibliojocs, amb jocs de taula adreçats a infants a partir de 8 anys. Seguim amb piscines perquè aquest dijous a la nit, a la piscina municipal de la Múnia, hi haurà una nova nit de noctàmbuls. El bar estarà obert amb servei de sopar a partir de les 8 del vespre i de 9 a 11 piscina nocturna amb música, amb aquesta activitat totalment gratuïta. A Castellet i la Gornal, dijous ens conviden a tothom a participar a partir de les 7 de la tarda al Parc de la Gornal a pintar per la diversitat. El divendres, a Castellví de la Marca, hi haurà nits d'estiu amb l'obra de teatre Vuit Dones, una obra a càrrec de la Vuitena, de l'Escola Artèria d'Arts Escèniques, i serà a 9:45 a la plaça Nova de la Múnia. El divendres, diferents actes als monjos, per començar un escape room a la quadra, a les 6, a les 7 i a les 8 del vespre. Al Castell de Penyafort hi haurà el Laboratori de Talents per a Dones a 6:45 i a les 9, amb sortida de la plaça Pau Casals, tindrà lloc la 23a Caminada Popular i a les 12, la Nit Jove. El dissabte continuem a Santa Margarida i els Monjos, ja que a l'aparcament del Mercat tindrà lloc la tercera concentració de vehicles clàssics i segon slalom de cotxes. Serà de 8 a 2 i a les 9, al mateix lloc, la 18a trobada de plaques de cava. També tindrà lloc l'Open al Foix de Patinatge al Pavelló Municipal de les 8 del matí a les 8 del vespre. La tercera gimcama folklòrica a 10:45 a la plaça Pau Casals. Un altre escape room, en aquest cas a les 11, a les 12 i a la 1 del migdia, i la 42a cursa popular tindrà sortida a les 7 a la plaça del Molí del Vent. També hi haurà un sopar de carmanyola i concurs de truites, bingo i ball. A Olèrdola, dissabte, l'Ateneu Mugenc organitza un taller de croquetes creatives, dolces i salades. Serà a partir de 9:45 a la sala de joves de la xarxa. A les Cabanyes teniu una nova oportunitat aquest dissabte de gaudir de la visita comentada a l'església romànica de Sant Valentí i els seus murals medievals. A Castellví de la Marca celebren la Festa de la Infància dissabte a la pista poliesportiva de la Múnia. Serà de 6:45 a 9:45. I el diumenge tornem als monjos, ja que hi haurà més actes, en aquest cas una bicicletada popular amb sortida a les 9 de la plaça Pau Casals. Un altre escape room, en aquest cas també a les 11, 12 i a la 1, a la quadra. Vermut i tardeo electrodiabòlic, de 12 a 10 del vespre al Jardí de la Casa de Cultura de Mascatarro i cinema a les 9 a la Societat La Margaridoia. També aquest cap de setmana els joves de Sant Cugat fan la Travessa, una expedició santcugatenca, una cursa d'orientació per equips amb joc de nit i bivac. I acabem a Torrelles de Foix, que aquest cap de setmana celebra la Festa Major del Terme. El divendres s'inicien els actes a 8:15 amb la Caminada Popular i Botit Armada Popular. El dissabte a les 10, esmorzar infantil i tot seguit jocs en família. Al vespre, gran sopar de Festa Major i bingo. I diumenge conclouen els actes amb la missa, toc de gralles i vermut i ball amb l'Orquestra Duet d'Ambient.
Tot seguit serà la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio, qui ens presenta la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta rodada d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest dissabte hi haurà la jornada de tir al plat de Festa Major que organitza la Societat de Caçadors de Sant Jaume dels Domenys. També dissabte, sopar d'aniversari de la penya blaugrana Mar Bartra, serà a les 9 de la nit al restaurant El Bosc de Banyeres. I recordem que aquest diumenge acaba el procés de recollida de propostes dels pressupostos participatius 2024. Ara marxem cap a Llorenç del Penedès, i és que aquest divendres, a 8:15 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà projecte Terra de Llorers, presentació del llibre Terra de Llorers. El dissabte, a 9:15 de la nit, sortint de l'església Sant Cristòfor, benedicció dels vehicles. I a les 9 de la nit, setena festa blanca a la Terrassa. A les 9 de la nit, al centre, concert a la Tarima, amb Mar de Neu i taquilla inversa. El diumenge, durant tot el dia, a la piscina municipal, mullat per l'esclerosi múltiple. I a les 10 de la nit, al centre, cinema a la fresca, amb la pel·lícula Golpe de Suerte. Marxem ara a Banyeres del Penedès, i és que tot just aquest cap de setmana comença la seva Festa Major. Començarà divendres i hi haurà actes fins al dimecres 17 de juliol. A l'Arbós continuen aquestes caminades rutes de l'Arbós. L'Arbós es mou, serà aquest divendres a les 8 de la tarda. es farà la sortida des de la Rambla a Vall de Bastons i el preu de l'activitat és de 8 euros. Les inscripcions s'han de fer a la Casa de Cultura. Marxem ara cap a Santa Oliva, i és que aquest dimecres hi haurà comentari del llibre El Llop, a càrrec de Pep Carol a les 7 de la tarda al monestir de Santa Oliva. El dijous, activitat a la fresca, obrim el camp de futbol, de 7 a 9 de la nit al camp de futbol municipal. I el diumenge, durant tot el dia, el Mollet 2024. El salt serà a les 12 del migdia. Continuem ara a Bonastre. I és que aquest dissabte, a les 9 de la nit, us esperen a la zona esportiva de la Vinya per fer un sopar de carmanyola. Només cal que porteu el vostre sopar i beure i ganes de passar-ho bé. I aquest cap de setmana també celebraran el Bonastronòmic 3. Observaran amb telescopi la Lluna i parlaran de com l'home va explorar el nostre satèl·lit, perquè diem que hi ha mars a la Lluna, hi ha volcans, que es diuen les pedres lunars, quants països han arribat a la Lluna. Doncs podeu anar a veure-ho tot allò que la llum no deixa. Es farà tant divendres com dissabte a les 8 de la tarda i es farà des del Centre Cívic La Societat. El preu és de 3 euros per adults i d'un euro per a menors de 12 anys. L'activitat inclou un aperitiu i un obsequi per a nens i nenes i l'observació astronòmica dependrà de les condicions meteorològiques. Marxem ara cap al Vendrell, i és que divendres, com ja sabeu, mercat setmanal del Vendrell. Divendres comença el Festival Internacional de Música Pau Casals, en aquesta ocasió a les 8 de la tarda, amb el concert Un periple per l'Europa romàntica. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. I diumenge, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Pau Casals, hi haurà el concert al piano romàntic. Ara marxem a Calafell, i és que demà, al Parc de la Sínia, a les 10 de la nit, hi haurà terror a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Cerdita. Pel que fa a aquest dimecres, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris, es farà la proclamació de la pubilla i de l'hereu de Calafell 2024. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest cap de setmana doncs, comença la seva festa major. Hi haurà actes durant tot el cap de setmana, però divendres serà quan comenci a quarts de 8 de la tarda a la plaça del Casal amb el pregó i el tret de sortida. Hi haurà cercavila infantil, infantil de foc, cercavirra, ball de festa major i el dissabte, doncs, també hi haurà molts actes. Us recomanem que per veure tots els actes de les festes majors entreu a les diferents webs, en aquest cas a www.cunit.cat.
I acabem a la capital de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Vilafranca, la Goretti Martínez ens explica com es presenta aquesta setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs aquesta setmana tenim en primer lloc una tongada de reasfaltat de carrers a Vilafranca. De fet, des d'avui mateix ja hi ha alguns carrers que estan sent reparats. En aquest cas, l'accés a la deixalleria municipal s'està fent la reparació de trams malmesos. Hi haurà reparació de carrers, aquest reasfaltat, a diversos punts de la vila. També s'ha reclarat el vial entre la deixalleria i la carretera de Moja, el carrer Doctor Fleming, tot això a partir d'avui mateix, i a partir de demà l'Avinguda de Tarragona i la Ronda de Mar. Més endavant, els carrers Eugeni d'Ors, la Múnia, també la Cruïlla amb l'Avinguda del Montmell i el carrer La Múnia, i finalment l'aparcament sobre la llosa del carrer del Comerç amb l'Avinguda de Barcelona. Aquesta és una qüestió que s'allargarà durant tota aquesta setmana i també part de la setmana vinent, però també parlem d'altres qüestions. Per exemple, dels juliols, el curs dels juliols de la UB, que se celebra a Vilafranca i que aquest any té com a lema d'arts i vins, se celebra aquesta setmana, del 8 al 12 de juliol. Aquesta tarda, per exemple, la primera activitat tindrà lloc a les 4 a l'Auditori del Vinceum i es titula Embriaguesa i creativitat, d'Aristòtil a Beethoven i Picasso, a càrrec de Joan Cuscó, professor del Departament d'Història de l'Art de la UB. També hi haurà l'activitat Poetitzar el vi. El dimecres hi ha un acte a la Casa de la Vila de Vilafranca. Es tracta de la conferència del 140è aniversari de la policia local. L'historiador Daniel Sancho, amb el títol Vilafranca del Penedès i la policia local, 140 anys de servei, oferirà aquesta conferència per celebrar els actes del 140è aniversari de la policia local de Vilafranca. I també el dimecres, a partir de les 8 del vespre, a la nau continuen les escenes fresques que es van iniciar la setmana passada, en aquest cas amb l'actuació de tres companyies de dansa locals, Sempre, Marta Casado i la companyia Andròmina. Això serà a les 8 del vespre. Pel que fa al dijous, comença la festa del barri del Molí d'en Rovira. Hi haurà diverses activitats. De fet, ja escalfen motors amb el campionat 3x3 de bàsquet, que tindrà lloc des d'avui i fins dimecres, de 7 a 10 del vespre, però hi ha moltes més activitats, potser les més sonades, el dijous a 14:45 amb la tronada i el pregó de Carmen Pinyol i el sopar, que hi haurà més tard allà al carrer Magarola. La festa continua fins al 13 de juliol i altres actes destacats són, per exemple, la Milla Urbana, que és un acte molt destacat d'aquesta festa de barri i que tindrà lloc el dissabte a 7:45 del vespre. Finalment, el diumenge hi ha aquest concert de Cesc Freixas al claustre de Sant Francesc, un acte benèfic pels Premis Mònica Ill. És un concert que tindrà lloc a les 7 del vespre al claustre de Sant Francesc de Vilafranca i les entrades és taquilla inversa. Per tant, és una manera de col·laborar amb els Premis Mònica Ill.
Gràcies, Goretti. Ben tornada.
Gràcies.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec. Parlem de la pluja que ha plogut.
Apunteu-vos aquest concert diumenge a les 7 de la tarda al claustre de Sant Francesc de Vilafranca. Cesc Freixas amb els Premis Mònica Ill. Per això que avui sento tan buides les meves mans. I amb aquesta petita rambla del Poble Sec arribarem al flash de notícies. Una nit de juliol i escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parla'm de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants. Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins el meu cap. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendrà mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.
Són 9:45. Penedès en xarxa. Les notícies.
Arrenquem aquest nou flash informatiu amb informacions relacionades amb el Baix Penedès, i és que la Generalitat de Catalunya ha adjudicat provisionalment el nou contracte de gestió d'Idiada al grup alemany A+, que ha guanyat de nou el concurs per controlar el 80% d'aquest centre tecnològic de la indústria automobilística ubicat a Santa Oliva. L'adjudicació s'ha fet per 428 milions d'euros, una xifra que gairebé duplica el preu de sortida, que era de 238 milions. Segons ha confirmat el Departament de Economia, el grup alemany ha estat l'únic que ha presentat una oferta per controlar Idiada després que l'empresa de certificació Tuber Rheinland, també alemanya, es retirés del procediment. Quan es faci l'adjudicació formal, A+ controlarà el 80% de la companyia tecnològica durant 25 anys, mentre que la Generalitat mantindrà el restant 20%. A banda dels 428 milions d'euros que el govern rebrà per l'adjudicació, A+ haurà d'abonar cada any un 20% dels dividends que generi l'empresa, així com un cànon de 4 milions d'euros anuals i un pagament addicional corresponent al 2% d'EBITDA generat per la companyia. Tota l'operació suposarà que la Generalitat ingressi uns 800 milions d'euros per aquest contracte, en el que serà la principal operació patrimonial de la seva història. I el proper 10 de juliol, Olesa de Bonesvalls acull el fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible dels Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix a les 5 de la tarda a la capella de l'Hospital del Cervelló. El fòrum és una reunió oberta a establiments, entitats, empreses, administracions i particulars vinculats al territori del parc, al qual pertany el nostre municipi i el seu desenvolupament econòmic a través de l'activitat turística. L'objectiu és explicar i donar a conèixer el projecte de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Garraf i treballar en xarxa per un model de turisme sostenible. A través del web municipal olesadebonesvalls.cat trobareu l'enllaç per poder posar-vos i inscriure's i tota la informació de la jornada. I acabem aquest flash informatiu explicant-vos que avui dilluns a les 8 del vespre s'inaugurarà l'exposició del 40è aniversari dels Diables Espantus Petits dels Monjos a la Casa de Cultura. A Mascatarro, en concret divendres 12, com ja és tradició, la caminada popular nocturna encetarà un cap de setmana ple de moviment al municipi. Aquest mateix dia, a la tarda, també començaran les sessions d'Escape Room a la Quadra i la Nit Jove posarà punt i final a la jornada. Dissabte 13 de juliol és el torn de la concentració de vehicles clàssics, la trobada de plaques de cava, la gimcana folklòrica, la cursa popular, el sopar de Carmanyola amb el concurs de truites inclòs, seguit d'un bingo i ball. I diumenge 14, per acabar, la bicicletada popular, el vermut i tardeo electrodiabòlic i cinema.
Penedès en xarxa.
Passen 3 minuts tocats de 9:45.
Els esports.
Avui als esports parlem amb la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, que anirà als Jocs Olímpics de París. Volem saber com s'està preparant, així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs la veritat és que com a periodista per mi és un veritable plaer tenir no només a una veïna de Llorenç del Penedès avui al Penedès en xarxa, sinó que a més olímpica. Molt bon dia, Mireia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bueno, primer de tot, enhorabona per aquesta gran fita i m'has d'explicar com reps aquesta notícia.
Bé, doncs la veritat és que va ser bastant sorpresa, perquè ja des de principis d'any no veia que hi hagués cap possibilitat o unes possibilitats molt, molt baixes de poder-hi anar. Llavors, bé, fins fa un parell, tres de setmanes, que realment era una cosa que no, que ni tan sols podia contemplar. I bé, doncs arrel d'anar passant la temporada i anar tenint resultats i tal, doncs al final ja vaig començar a sentir veus, no?, de que hi havia una petita probabilitat de que hi pogués anar. I bé, doncs quan em van donar la notícia, doncs va ser super emocionant, no?, perquè al final és un somni de qualsevol esportista. I bé, després d'un any molt complicat l'any passat, doncs evidentment em van venir tots aquests moments al cap i poder arribar aquest any a competir en unes Olimpiades, doncs bé, un somni, sens dubte.
Déu-n'hi-do. Això va ser aprovat, aquesta decisió, per la Junta de Federacions Olímpiques i competiràs en dues proves, la contrarrellotge i, que és la teva com la més còmoda, ara ens explicaràs, i la prova en ruta. Explica'ns una mica com són aquestes proves.
Bé, doncs la contrarrellotge és una disciplina en la qual, doncs, com bé diu el seu nom, has d'anar contrarrellotge, és a dir, la persona que va més ràpid en fer un recorregut determinat, doncs és la persona que guanya. I per altra banda, la ruta seria les proves normals, diguem, que estem més acostumats a veure en ciclisme. I bé, doncs en el meu cas, realment la contrarrellotge és una disciplina que m'agrada moltíssim. Ja porto un parell d'anys així treballant-la bastant profundament. Llavors, bé, és una disciplina que em motiva molt. Sí que és veritat que s'ha de ser realista també. Hi ha gent que, és a dir, les realment especialistes en contrarrellotges es dediquen únicament a fer contrarrellotges. I aquest no és el meu cas, llavors en aquest sentit cal ser realista, no?, a l'hora de pensar en els possibles resultats que podríem obtenir en aquestes Olimpiades, que realment serà doncs, molt, molt, molt complicat poder tenir un bon resultat, però sí que, sens dubte, vull anar a donar la millor versió de mi mateixa, ho he estat treballant molt, encara estic treballant-ho més encara, ara a mesura que s'està aproximant, així que amb moltíssimes ganes. I respecte a la prova de ruta, aquest any s'ha ampliat una mica la quantitat, és a dir, s'ha igualat a nivell femení i masculí la quantitat de participants. Uh-huh. I aquest any doncs, les noies serem un pilot de 90 noies i a Espanya serem dues representants. I llavors la meva companya és la Mavi García, una mallorquina que realment ha demostrat que està en un altíssim nivell des de fa ja molts i molts anys. Així que de ben segur que tindrem bastant a dir també la prova en ruta i doncs això, molt motivador tot plegat.
La contra serà el dia 27 de juliol. Pel que fa a la de ruta, que formis parella amb ella, pregunta per ignorància pura, heu fet parella abans o us heu de preparar o com funciona?
No, això al final, és a dir, les porten equip, i la part d'equip del ciclisme és a nivell tàctic, és a dir, un cop estàs in situ, és ajudar-se l'un a l'altre, no a nivell físic, evidentment, perquè cadascú va amb la seva bici, cadascú fa el seu, però sí que a nivell tàctic, per exemple, doncs jo poder estar en una fuga al principi de curs i després esperar que ella vingui per darrere i llavors poder-la ajudar, tapar-li el vent i coses d'aquestes. Doncs va una mica per aquí, no cal realment que entrenem juntes ni que estiguem juntes uns dies abans, perquè no té gaire influència. Però bueno, tot i així, hem compartit diverses estades aquest any en altura amb la Federació Espanyola, on hi vam poder estar les dues, llavors ja ens coneixem bastant. Uh-huh. La manera de córrer.
Vale. Abans deies que el tema de la contra complicada, però tu has estat guanyadora, campiona d'Espanya, en els dos últims anys. No sé com seran la resta, però encara que sigui difícil i deies tu que havies de ser realista, potser hi ha opcions, no?
Bé, pensant opcions del top 3 d'un podi a nivell olímpic, crec que realment està una mica fora de lloc. Ja, tenint en compte les condicions també de com és el recorregut, és un recorregut que no m'afavoreix. Al final, el ciclisme sembla que qui pedala més ràpid és qui avança més, però realment és un esport molt, molt complex i aquesta disciplina també és molt complexa. Llavors, hi ha molts factors que influeixen, com ara el pes, i en aquest cas, així com en el ciclisme de ruta, moltes vegades podem veure que les corredores més lleugeres, diguem, són les que normalment obtenen millors resultats, depenent una mica de la cursa. En el tema de contrarrellotge, sobretot quan són recorreguts plans, com és el cas de París, influeix molt el pes i influeix positivament. Llavors, jo sóc una corredora bastant lleugera comparat amb la resta de rivals que tinc, llavors realment, ja et dic, pensar en un top 3 és jo crec que és una mica fora de lloc, però sí que, bueno, evidentment, doncs el top 10 Estarà allà. Llavors, el meu objectiu seria, bueno, seria brutal poder entrar en aquest top 10, però bé, ja et dic que serà complicat una mica per, tant per recorregut com per les condicions en general.
Pel que fa a la prova de ruta, que tothom s'ho agendi, diumenge 4 d'agost, amb un recorregut de 158 quilòmetres. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Es diu ràpid.
Sí, de fet també passen per ràpid.
Això que és com anar de Llorenç a Barcelona i tornar-hi, o més o menys, o no?
Més o menys, podríem dir que sí, més o menys.
Déu-n'hi-do. A veure, ho vam saber fa un parell de setmanes, tres quasi, que anaves als Jocs Olímpics de París. Jo t'haig de fer una pregunta, has estat mai a París o no? O serà la teva primera vegada?
A París sí havia estat, però fa moltíssims anys amb la família i un dels meus problemes és que tinc zero memòria, llavors la veritat és que no me'n recordo pràcticament de res, per tant serà com estar-hi de nou per primera vegada.
Clar, jo no sé si estaríem als Jocs Olímpics a París et permetrà visitar la ciutat de la llum, no? O de l'amor, que li diuen.
No ho crec, això, perquè al final, a més, en uns Jocs... Tots els atletes estan bastant a la Villa Olímpica per molts motius, no? Primer de tot, seguretat. Segona, tema malalties, és a dir, no podem anar a fer turisteo perquè, o sigui, evidentment el contacte amb molta gent podria influir molt negativament en l'esportista. Llavors estem bastant com en una bombolla, podríem dir.
Déu-n'hi-do. Escolta, just la setmana passada vas estar a Alemanya i ara estàs a Andorra. Fins al dia 19 de juliol, és a dir, fins pocs dies abans de marxar cap a París. Com ha anat Alemanya, primer de tot?
Bé, Alemanya, la veritat és que va ser una cursa molt intensa, vam tenir dies molt i molt durs, també algun dia així de molt mal temps, llavors va ser, jo crec que bastant, això, completa, a nivell de condicions de ciclisme, i bé, a part d'això, doncs va anar molt bé el fet de poder tenir un rol una mica diferent a dins de l'equip, ja que em van donar una mica més el rol aquest de líder, diguem, d'anar a buscar una mica la millor posició de la general. Així que bé, vam aconseguir al final una sisena posició i molt contenta.
I per què Andorra? Perquè, clar, vas aterrar a Andorra, em sembla que dimecres passat o dijous, i estaràs fins al dia 19. Per què aquest lloc en concret?
Bé, a Andorra normalment hi pugem pel tema de l'alçada a la que està, no? Dona uns beneficis el fet de treballar en altura. I bé, doncs estem una mica buscant això, no? Aquests primers dies de descans i adaptació, aclimatació als gairebé 2.000 metres positius en el que estem dormint. I a partir de més endavant, doncs ja també va molt bé per poder fer sèries i entrenar així més dur amb pujades, que al final aquí pujades no els hi falten.
No, precisament no. D'Andorra ja marxareu cap a París directament?
Pràcticament. Passaré per casa un parell de dies i després ja volo cap a Madrid i de Madrid cap a París.
La teva família com ho ha rebut i els teus amics? Perquè, clar, m'imaginem, és a dir, jo ara m'imagino que nosaltres, els periodistes d'aquí de la comarca, ho vam rebre com guaca, que passada. No sé si com ho hauran rebut la resta.
Bé, doncs tothom molt, molt content. Al final és això, va ser una sorpresa per mi, però també per ells. I bé, evidentment tothom doncs super, super emocionat i jo doncs molt feliç també de veure que ells ho viuen amb mi, perquè al final són gran part de que jo pugui estar aquí, no? Tota la gent que tinc al voltant, l'entrenador, la meva parella, la família, al final tots ells són els que fan possible cada petit pas i cada millora, llavors, bé, doncs és un regal per tots nosaltres, crec.
Escolta'm, a banda dels Jocs Olímpics, quina valoració en fas d'aquesta temporada?
Bé, doncs una mica com cada temporada anem fent passos endavant. Sí que és veritat doncs, que aquesta estan sortint les coses una mica millor, no? Al final, l'any passat, la segona meitat de temporada va ser un moment molt complicat. Després de la caiguda, bueno, vaig tenir una caiguda el Tour, els primers 20 quilòmetres, per tant, del Tour no vaig poder gaudir absolutament res, i després, just en tornar a entrenar, em va atropellar un cotxe i també vaig haver d'estar fora de la competició durant bastant de temps, així que bé, al final hem començat amb millor peu que l'any passat, que la veritat és que no era difícil, però bueno. Bé, superagraïda doncs, de poder viure tot això i ho estic aprofitant i ho aprofitaré al màxim.
I l'equip, què tal?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. L'equip realment ens tracten molt bé, ens cuiden moltíssim. Jo m'hi he trobat molt còmode ja des del primer moment, així que només tinc paraules d'agraïment també per ells, per tot l'esforç que estan fent.
Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa que ens vulguis comentar o que vulguis compartir ara que estem aquí a la ràdio?
Bé, doncs no res, no, simplement agrair-vos l'interès, no? Perquè al final és molt important per nosaltres i pel ciclisme i esport femení en general que ens doneu visibilitat, i així que això, molt, molt i molt agraïda de tothom a qui ens segueix i de que tingueu aquest interès.
Doncs res, només ens resta, sí, fer una crida a tota la gent de la comarca, que la contra el dissabte 27 de juliol, la prova en ruta el diumenge 4 d'agost. Si no veuen els Jocs Olímpics, no hi ha excusa. És a dir, hem d'estar amb tu sí o sí. Ets de la comarca. I els que no, doncs també, gràcies. Lògicament, no? És a dir, aquell dia pujaran les... com diria? La visibilització, no?, dels Jocs Olímpics almenys aquí al Baix Penedès, i jo crec que a l'Alt Penedès també. O sigui que, Mireia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa. Que vagi molt bé aquesta posada a punt abans de les Olimpiades i, òbviament, a París, doncs, tot el nostre escalf, tot el nostre suport, i que quedis en el lloc que quedis, estarem supersatisfets de tu.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Merci, igualment.
Seguim els esports des de Ràdio Vilafranca amb l'Eric Guijarro. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Eric, ens portes una cursa prou veterana ja al Penedès i solidària.
Doncs així és, desena edició de la cursa Solidaris de la Granada, una cursa que sí que és veritat, arriba a la desena edició, però pel mig hi va haver el parèntesi de la pandèmia, per tant, haguessin estat un parell més, però com a mínim sí que s'arriba a aquesta xifra rodona en aquest 2024, cursa que serà el proper 20 de juliol, inscripcions obertes fins al dia 17, tot i que també seran flexibles en aquest sentit, i el mateix dia de la cursa, si hi ha algú que arriba i vol participar, doncs faran la vista grossa, perquè al final l'objectiu no és altre que recollir fons per comprar aliments pel Banc d'Aliments de Càritas de la Granada. Com dèiem, aquesta cursa del dia 20, que també porta un creixement exponencial pel que fa als inscrits. El 2022, 528. El 2023 va haver una petita baixada, 443, però enguany no descarten poder arribar als 800. Per tant, és un creixement important, i ja, si parlem d'aquestes xifres, una cursa rellevant aquí al Penedès en aquestes dates d'estiu. Cursa que abans era nocturna, ara és seminocturna, per tant, l'hora també acompanya i es pot completar aquest recorregut de 15 o de 7 quilòmetres. També hi ha una caminada de 5 i cursa infantil, que també es celebra el mateix dia abans de la cursa, que arrenca a les 8, igual que la caminada. Aquests darrers dies parlàvem amb un dels membres de l'organització, el Pablo Muñoz, que també és membre de Solidaris de la Granada.
Pablo, desena edició, ja és un clàssic.
Sí, bueno, hem arribat a la desena edició. Seria la onzena, perquè es va anul·lar la de l'any 2020 pel tema Covid. Una vegada ja estava tot muntat i ho van tenir de desmuntar perquè va haver un rebrot fort, i per seguretat dels corredors i nostra també, doncs, van suprimir la cursa a última hora. Sí. Bueno, arriba aquesta desena edició amb molta il·lusió. És el desè aniversari, també hem introduït dos novetats importants, no? que eren novetats que demanava la gent, tant del poble com corredors, i la primera és que la cursa transcorreix els dos primers quilòmetres per, diguéssim, que es curva, carrers més emblemàtics del poble, que la gent li agradarà i li farà il·lusió, i després ja sentint-se la cursa cap a l'os de muntanya, no? O sigui, el clàssic. I la segona novetat és que hem ampliat a opció a pòdium amb una tercera categoria, una quarta, perdó, la categoria de Màster 60, que abans no donaven premis i ara pues, ho contemplem i farem premis pues, per totes dues distàncies de 15 i 7 quilòmetres, masculí i femení, evidentment.
Participació oberta, sense límit.
Sí, sí, no posem límits, el que passa que aquest any tenim històrics, anem apuntant any rere any, dia a dia, a 20 dies vista, i la veritat és que estem sorpresos perquè aquest any, és, a dia d'avui, a 12 dies vista aproximadament de la cursa, 15, estem el doble d'inscrits que el 2023 i llavors bueno, estem una miqueta alarmats perquè, és clar, si extrapolen aquestes dades, ens anirien a 800 corredors. L'any passat van fer 440, aproximadament. I bueno, vull pensar que això és puntual i que la gent s'està apuntant perquè el clima acompanya, no fa tanta calor i això motiva la gent, no? Però bueno, ho veurem a última hora, a veure si jo penso que sobre els 600 sí que estarem, segur.
També aquesta evolució, perquè en els últims anys sí que abans de la pandèmia això anava de pujada, l'any passat vau superar els 400 amb escreix, i ara, vaja, si la projecció segueix, anar als 800 ja seria una de les curses més nombroses de la zona, no?
Sí, la veritat és que estem força contents, no?, per l'evolució de la cursa en si, de la participació. I bueno, sobretot bueno, la funció d'aquesta cursa és el tema de recaptar fons per la unitat de Càritas a la Granada, no? Que subministra aliments a la gent més vulnerable de la Granada en si, de Puigdalba i del Pla. Contra més participació, més guanys, no? Això és així. Tenim moltes col·laboracions d'empreses locals que col·laboren altruistament i tenim un sponsor principal també que aporta una gran quantitat de diners i bueno, tot això suma a l'hora de fer números i com ha dit el mossèn, el fet d'organitzar aquest esdeveniment esportiu, perquè n'hi ha caminada, n'hi ha dues distàncies de cursa a peu, això aporta molt, aporta moltíssim a lo que és el poble i a les arques de Càritas.
L'any passat vau canviar una mica l'horari perquè no fos nocturna, més o menys es manté igual, no?
Sí, inclús hem rebaixat mitja hora i tot l'hora de sortida, perquè l'any passat van sortir a 8:45 i aquest any sortiran a les 8. Perquè volem fer un format seminocturn que no faci tanta calor, però volem que per seguretat dels corredors i pensem que també a la vegada resta més el fet de que sigui nocturna que no suma. O sigui, al llarg d'aquest any, de 10 anys d'experiència, jo crec que la gent, el fet de perdre's en una cursa de muntanya no és el mateix que perdre's en una cursa urbana, que això passa a vegades, que un gir, que tal, i hosti, te'n passes i preguntes i vas al lloc que vulguis, però enmig de la muntanya, si te perds de nit, és delicat, no? I van arribar a aquesta conclusió i l'hem passat a un format seminocturn, que tothom arribarà amb el crepúscul i abans, no?, la cursa curta de set, doncs arribaran a 8:45, 3:15, no?, la majoria. I bé, mantenint aquest format perquè creiem que és el més adequat per la cursa, pels participants i bueno, per nosaltres l'organització, sí.
I pel que fa a les inscripcions, es poden fer el mateix dia o hi ha data límit?
Tanquem el dia 17 a les 23:59, o sigui a les 12 de la nit del dia 17, que és dimecres. Llavors, la cursa és el 20, n'hi ha 3 dies que tenim de maniobra nosaltres per demanar, pues, fer previsions de samarretes, botifarres, pa, etc. I el dia de la cursa obrirem una miqueta les inscripcions, però no volem que es desbordi, perquè això ens fa anar malament a tothom, voluntaris, tema de samarretes, tema de tot. I llavors, el dia de la cursa pues, agafarem 25, 30, 40 inscripcions, però sí que ho tenim obert per compromisos i que sigui algú controlable per part de l'organització, si no es desborda i arriba a ser un problema, no? I no pot ser.
Doncs això pel que fa a la cursa purament, però també és important remarcar la vessant solidària de la mateixa i en aquest cas també parlàvem amb el mossèn de la Granada, Joaquim Rovirosa, que també parlava per part del Banc d'Aliments de Càritas.
Bé, una mica la part solidària, no?, d'aquesta cursa de la Granada, Vostè, també com a part de Càritas, que és la, diguéssim, la beneficiària, no?, d'aquesta cursa.
Sí, sí, és solidària i tots els guanys van destinats a Càritas, tots, vull dir, els que siguin. I ens ajuda molt perquè hem de comprar moltes coses.
Una cursa que enguany arriba a la desena edició, hi ha aquesta col·laboració, no?, entre cursa i vosaltres, important, no?, que aquesta tasca segueixi.
Sí, sí, és important perquè en aquest moment hi col·labora moltíssima gent, ja, voluntaris sobretot, i la gent de Càritas, aquí som 14 o 15 voluntaris aquí a la Granada, i pràcticament, si no fan vacances, tots són el dia de la cursa allà a repartir el que sigui.
Pel que fa, doncs, a la tasca d'un any de Càritas, un esdeveniment així, suposa potser una part important, no?
És una part important i ajuda molt, sobretot ara que en aquest temps vas acabant recursos, i això ja esperem que arribi el juliol per dir, bueno, ja podrem comprar durant un parell de mesos més menjar, saps?
Doncs anem amb quatre punts ràpids d'aquesta cursa Solidaris La Granada. Preu d'inscripció 16 euros per la cursa, 13 per la caminada. I com dèiem, si quedessin places el mateix dia, aquest import s'incrementarà en 3 euros. La inscripció inclou els dos avituallaments durant el recorregut, un a l'arribada amb líquids, sòlids, botifarra i vi, dorsal personalitzat i borsa del corredor, amb la mateixa motxilla i la samarreta commemorativa d'aquesta desena edició. I inscripcions que es poden formalitzar al web lagranada.com/web/cursa. I ens queda un minutet d'aquesta secció d'esports d'avui. La dedicarem a parlar de fitxatges en el si del Futbol Club Vilafranca, que l'any que ve militarà a la Lliga Elite. Venim de setmanes que tot eren sortides, pràcticament un parell de renovacions i per fi han arribat incorporacions al Vilafranca. Roger Escamilla, davanter que s'incorpora després de tancar una etapa al Sant Cristòbal, i també Pau Carècia, que arriba procedent del Prat i que també la temporada passada va militar algunes setmanes al Sants. Per tant, el Vilafranca que es va reforçant.
Moltes gràcies, Eric, i bona setmana.
Bona setmana.